ajuntar-ho.
3CAT Info.
Han punt la una del migdia. Les autoritats suïsses confirmen que més d'un centenar de ferits en l'incendi en un bar de l'estació d'esquí de Crans-Montana es troben en situació crítica. Això podria fer augmentar el nombre de víctimes mortals, que es manté en 40, un total de 115 ferits. Les carreteres catalanes tanquen el 2025 amb 144 morts, un 6% més que l'any passat. Entre les víctimes, gairebé 4 de cada 10 eren motoristes, vianants o ciclistes. De l'informe del Servei Català de Trànsit també destaca l'augment de víctimes mortals entre els menors de 35 anys durant l'any 2025. Barcelona continua sent la ciutat més cara de l'Estat per llogar un pis i hi ha també més competència entre llogaters. El preu de lloguer ha pujat un 2% aquest 2025, segons el portal immobiliari Idealista. Un milió de catalans es queden gairebé sense diners un cop paguen les despeses del lloguer, ho denuncia Càritas, que reclama impulsar de manera urgent el pacte d'Estat per l'habitatge, la llei contra el sensellarisme i la prestació universal de criança. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, avisa que el nou finançament per Catalunya no està del tot tancat, però que l'acord és a tocar. La Generalitat confia que es desbloquegi aquest mes de gener, però evita, això sí, posar cap data al calendari. A un de cada 10 catalans, tant els fa que hi hagi una dictadura com una democràcia, segons un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Una xifra que ha crescut més del 400% des de l'any 2008. La policia controla els accessos a una festa il·legal en un polígon de la Sénia al Montsià per evitar que augmenti el nombre de participants que no arribi al miler. La rave il·legal es fa en dues naus privades del polígon de les Mataltes, als afores del poble. Es va organitzar per celebrar la nit de Cap d'Any i l'Ajuntament té por que s'allargui fins a passat Reis. Donald Trump amenaça l'Iran d'intervenir si Teheran mata manifestants pacífics i el règim li respon que qualsevol acció dels Estats Units tindrà resposta. Almenys 7 iranians han mort i hi hauria més de 100 detinguts en les protestes per les dificultats econòmiques i pèrdua de poder adquisitiu. Nova matinada d'atacs de drons entre Ucraïna i Rússia. Moscou n'ha llançat més de 100 i Kiev prop de 70. Els objectius són sobretot energètics, però les dues bandes s'acusen de provocar víctimes civils en aquesta entrada de l'any 2026.
Esports.
Ricard Isidre, bon dia.
Bon dia, Carme. El derbi entre el Barça i l'Espanyol de demà comença a viure's amb intensitat. Lamine Yamal, Dani Olmo i Pedri s'exerciten amb normalitat amb els Blaugrana i podrien entrar a la llista. Avui, foto de germanor amb els cènics Manol González i Hansi Flick. A la Lliga CB de bàsquet, avui juguen els quatre primers partits del 2026 amb un duel català inclòs, el Manresa-Girona a les 9 del vespre. El Barça rebrà el Saragossa a les 8 i el Força Lleida visitarà l'Andorra. I al Rally Dakar, avui, últimes verificacions tècniques i administratives. Demà comença la 48a edició de la prova amb la participació de 43 pilots catalans.
Tenim temps variable i mitja nuvolat, encara amb cel cobert o emboirat, el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i en punts de la Catalunya central, aquí amb un ambient fred i humit. Demà s'iniciarà alguna neva del Pirineu i diumenge pot nevar a cotes baixes al sector de Lleida.
3CAT Info.
Són la 1:04, us informa Carme Clerc i és bon dia a tothom, benvinguts. Les autoritats suïsses confirmen que més d'un centenar de ferits en l'incendi en un bar de l'estació d'esquí de Crans-Montana es troben en una situació crítica. Això podria fer augmentar el nombre de víctimes mortals, que es manté hores d'ara en 40. Enviat especial de 3CAT Info a Sion, capital del cantó de Valais, Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Carme. Sí, és una xifra que s'espera que vagi en augment en les pròximes hores, donat l'estat d'aquestes persones que moltes estan estant traslladades a altres zones de la Confederació Helvètica. La majoria estan aquí, a l'Hospital de Sion, que està al límit de la seva capacitat. De fet, s'han fet crides a la població perquè no faci servir els serveis d'emergència aquests dies, si no és absolutament necessari, perquè estan al màxim de la seva capacitat. S'han traslladat a Zúric, Lausana, Ginebra, però també a altres països com ara Itàlia, França i Alemanya. Stéphane Granzé és el cap de seguretat del cantó de Valais.
Una gran part d'ells, un centenar, entre 80 i 100, estan en urgència absoluta. El balanç pot evolucionar perquè una persona ferida, una persona adulta que té cremades de tercer grau en un 15% del cos, té molt risc de morir en les següents hores o dies.
Hi ha un risc en les hores i els jours que suïn de mort.
Mentrestant, al lloc dels fets, a Crans Montana, succeeixen les mostres de dol i solidaritat amb el TAS, amb espelmes, amb ofrenes florals i peluixos. També vehicles oficials veiem amb crespons negres al llarg de tot aquest cantó i també les banderes a mig pal.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Tragèdies com de la nit de Cap d'Any a Crans Montana no són, malauradament, un fet aïllat. Els incendis en locals d'oci han deixat històricament desenes de morts per culpa d'aforaments, per sobre dels permesos, materials inflamables o sortides d'emergència bloquejades. L'últim desastre abans del de Suïssa va passar el mes de març del 2025 a Macedònia del Nord. Artefactes pirotècnics dins d'una discoteca plena a vessar van provocar una allau humana per sortir del local i van morir 63 persones. En la dècada anterior, el 2013, van morir 242 persones i hi va haver 600 ferits en un incendi en una discoteca plena d'estudiants al Brasil. El foc el va provocar una bengala que només es podia utilitzar en espais exteriors. A l'estat espanyol, l'últim incendi en un local d'oci nocturn va ser l'octubre del 2023 a Múrcia, on van morir 13 persones. És el més greu des del 1990, quan més de 40 persones van morir per inhalació de gasos a la discoteca Flying de Saragossa. I la pitjor tragèdia que recorde va causar mig miler de morts en una discoteca de Boston, als Estats Units, el 1942. Cent 144 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2025. Això significa un augment del 6% de víctimes mortals respecte a l'any anterior. Tot i aquest increment, la xifra continua sent prop d'un 20% inferior a la del 2019, l'any de referència oficial en seguretat viària a Catalunya i Europa. D'aquestes 144 víctimes mortals, 114 són homes i 30 dones, segons l'informe de sinistralitat del Servei Català de Trànsit. Gairebé 4 de cada 10 víctimes eren col·lectius vulnerables, 45 motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. També preocupa l'augment de morts entre els joves, 51 víctimes tenien menys de 35 anys. Trànsit fa una crida a la prudència i al respecte a la carretera per reduir la sinistralitat. Pel que fa a les vies, la P7 és la carretera més víctima, seguida de l'N2 i la C58. Barcelona i Lleida són les demarcacions on la sinistralitat ha augmentat més, mentre que Tarragona registra un descens. 1:08, canviem de qüestió. Barcelona continua sent la ciutat més cara de l'estat per llogar un pis i també la més tensionada, amb moltíssima gent competint per llogar el mateix immoble. Les últimes dades del portal Idealista indiquen que el preu del lloguer a Barcelona ha pujat un 2% aquest 2025, malgrat el control de preus. Al districte de Sarrià-Sant Gervasi, curiosament, és l'únic lloc on ha baixat. A Sant Andreu, l'altre extrem, els preus s'han inflat gairebé un 6%. Aquesta tendència d'increment dels preus s'estén, però, a tota la demarcació de Barcelona i especialment també a Lleida. Aquí el 2025 els preus s'han encarit un 14%. Malgrat tot, el portaveu d'Idealista, Benyat del Coso, ha explicat a 3Cat Info que en els seus anuncis ja està notant l'impacte del topall de preus.
Ja és palpable que s'estan suavizando los precios del alquiler en las zonas donde se han topado. Por ejemplo, en Barcelona solo han subido un 1,9%, mientras que en otras zonas en las que no se ha intervenido, los incrementos siguen siendo sensiblemente superiores.
La regulació del lloguer de temporada que va aprovar el Parlament ara fa 15 dies encara tardarà uns mesos a notar-se, ens diu aquest expert immobiliari, i l'expectativa és que faci augmentar l'oferta de lloguer residencial. Doncs bé, 1 milió de catalans es queden pràcticament sense diners un cop paguen les despeses de lloguer, segons denuncia Càritas. Cada vegada més famílies es veuen atrapades pel cost de l'habitatge i la precarietat laboral i cauen en la pobresa extrema després de pagar el cost de l'habitatge. Una situació que provoca que 4 de cada 10 catalans que treballen visquin igualment en una situació precària. Míriam Feu és secretària general de Càritas.
L'exclusió s'ha cronificat. El que detectem és que hi ha dos grans motors que s'entrellacen entre ells i que són generadors d'aquesta exclusió social. Un és l'habitatge i l'altre és el mercat laboral.
Per Càritas, aquesta situació és insostenible i reclamen polítiques públiques urgents i impulsar el pacte d'estat per l'habitatge o la llei contra el sensellarisme. Segons Míriam Feu, sense polítiques actives, l'exclusió serà impossible de revertir.
Necessitem que amb el tema de l'habitatge es doni prioritat a aquesta creació del parc públic de lloguer social i que es donin solucions a les situacions d'emergència. En aquest sentit, pensem que és molt important l'aprovació de la proposta de llei contra el sensellarisme que s'està promovent des de diferents entitats socials. I també pensem que és molt important tot el que són les polítiques de predistribució, és a dir, ajudar a que no es generin aquestes desigualtats d'origen. No?
Des de Càritas també alerten que el preu de l'habitatge i la precarietat laboral fan que 1 milió de persones visquin en una situació d'amuntegament extrem.
3CAT Info.
Més coses. El govern confia que l'acord pel nou finançament per Catalunya es tancarà aviat, però evita posar-hi data enmig de les negociacions durant les festes amb el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, s'ha mostrat optimista de cara a desbloquejar el pacte aquest mes, però no hi posa data. Són declaracions a l'agència EFE.
Sí, està a prop, però no està tancat, i encara hi estem treballant per tenir una bona proposta que satisfagui també els interessos de Catalunya, i sí que esperem, doncs, que, tal com es va comprometre la vicepresidenta del govern, al voltant del mes de gener, al mes de gener, tinguem novetats que ens permetin avançar.
Dalmau treu ferro a si podria ser a principis o finals de gener, tenint en compte, insisteix, que el debat del finançament està obert des de fa més d'una dècada.
Si per aconseguir un nou sistema de finançament que resolgui un problema dels darrers 14 anys ens hem d'esperar una, dues o tres setmanes més, ens esperem dues o tres setmanes més perquè valdrà la pena.
Encara sobre l'àmbit polític, de cop hi ha més catalans, que tant els fa que hi hagi una dictadura com una democràcia, segons un estudi de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Són prop de l'11% dels ciutadans, quan al 2008 eren poc més del 2%. Aquesta indiferència erosiona la democràcia, segons els experts, Pilar García.
El percentatge d'indiferents vers la forma de govern s'ha multiplicat per 5 en aquests anys. I és la franja de 18 a 24 anys en què hi ha més catalans que els és igual que hi hagi una dictadura que una democràcia, el 17%. Pel director acadèmic de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, Oriol Bartomeus, això és preocupant perquè vol dir que els joves desconnecten no només de la política, sinó també de la democràcia.
La idea aquesta de que la democràcia no els hi serveix i que, per tant, tant li fa que hi hagi un sistema democràtic com que hi hagi una altra mena de sistema. I aquest despenjament és el que, en el fons, està erosionant el suport a la democràcia. És a dir, s'està baixant del carro de la democràcia. Això considerem que és un problema important i a tenir en compte.
Hi ha més nois que noies indiferents davant el règim de govern. Són un de cada 5, el 20%. 5 punts més que les dones joves. El segon grup amb més ciutadans que tant els fa un règim dictatorial que un de democràtic són els més grans de 65 anys, amb prop d'un 15%. I en aquest cas, les dones superen els homes en percentatge d'indiferents. L'Institut d'Estudis de Ciències Polítiques també indica que hi ha més indiferència entre els ciutadans amb menys estudis, els que tenen feines no qualificades i els que es consideren de dreta i extrema dreta.
Marxem ara a Tarragona. La policia controla els accessos a una festa il·legal en un polígon de la Sénia al Montsià per evitar l'arribada de més vehicles. Es calcula que al voltant d'un miler de persones assisteixen a la festa ubicada en dues naus privades i que va començar la nit de Cap d'Any a la zona del polígon de les Mataltes, als afores del municipi. Colla Ballester.
Pels carrers dels voltants hi ha vehicles amb matrícules de països com França o Itàlia. Segons l'Ajuntament, la situació transcorre sense incidents, però preocupa que la festa destorbi l'activitat de les empreses o dels pagesos de la zona. Fran Raulit, que té una empresa al polígon, explica a 3CAT Info com han hagut d'adaptar la jornada laboral.
Hem decidit ajudar una mica a les autoritats i bueno, entre els altres també, doncs no, no hi acudia avui, tots tenim certes activitats que podem traslladar a altres llocs i, per tant, doncs, avui no hi accedirem.
Al polígon de les Mataltes hi ha tres empreses amb una gran activitat i també un coworking de l'Ajuntament. És una zona amb diverses naus abandonades.
Hi ha un carrer al fons del polígon on ahir mateix hi havia molta presència de vehicles. Per informacions que ens han anat comentant, doncs, han ocupat també alguna de les naus. Però el que hem vist nosaltres, doncs, pràcticament, doncs, tenen els carrers de la part menys activitat del polígon ocupada.
Les Mataltes va ser un nucli important per la indústria fustera i del moble i ara s'ha adaptat a noves activitats. L'Ajuntament de la Sénia ha emès un comunicat explicant que la policia local i els Mossos d'Esquadra controlen els accessos per evitar l'arribada de més vehicles.
Un quart de dues del migdia. Connexió amb l'equip viari per saber com està la circulació a aquesta hora i també el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, amb un parell d'incidències, en dos accidents, a la C-58 i l'autopista del Vallès, a l'altura de Ripollet, en direcció Terrassa, els vehicles són al voral, però provoquen aproximadament un quilòmetre de cua. Un altre accident a la C-12, al terme municipal de Garcia, a les Terres de l'Ebre, s'hi fa pas alternatiu i això provoca retencions puntuals en totes dues direccions. A la resta, aturats a l'N-260 i N-145 de Montferrer, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, en direcció Andorra. També hi ha cua a la frontera, tant d'entrada com de sortida del Principat. Autopista AP7, també aturada a la frontera de la Jonquera en sentit nord, en direcció França, a causa d'obres a l'altra banda de la frontera. També provoca retenció a la carretera Nacional 2 a la zona del Pertús, també en sentit nord, en direcció França, i també hi ha retencions a l'altura del nucli de la Jonquera, també en sentit nord. Cues també a la C-58 i la C-33 entre Montcada i Torrebaró en direcció d'entrada a Barcelona, l'autovia A2 a l'altura de Cornellà, també en sentit d'entrada, i també aturats a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Montjuïc en sentit en Besòs perquè hi havia un accident, i la Ronda de Dalt al tram final d'accés al nus de la Trinitat. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que des de primera hora del matí hi ha una incidència a la infraestructura de DIF entre Rubí i Castellbisbal que provoca afectacions a l'R8 de Rodalies. Renovem dades d'aquí a 30 minuts.
El temps.
Dani Ramírez.
Avui, com ahir, dia fred, a ponent, amb boira, potser ja boira una mica més alta, no tan baixa, no tan plana com ahir, però bé, ambient fred, mínimes que han estat al voltant de zero o una mica sota zero. A la zona de sud del Solsonès, boira gebradora. En alguns sectors de la Conca de Tremp, també, paisatge ben emblanquinat pel gebre. I de dia, màximes de 3, 4, 5 graus en aquest sector de Ponent, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, punts a la franja de Ponent. En definitiva, un ambient de ple hivern en aquests sectors. A la resta, mig ennuvolat, una mica de vent de sud-oest, que es va aixecant, una mica de ventada de Garbí, de Llebeig, que farà que la temperatura a la costa es mantingui al voltant de 13, 14, 15 graus, amb sensació de fredor pel vent. A la zona de València, costes valencianes, arribant als 19-20 graus. A última hora del dia podria escapar-se res, 4 gotes al nord de Lleida, l'Alt Pirineu, 4 flocs de neu a 1.800 metres. I demà, dia marcat per una mica més de nuvolositat, pot caure algun ruixat en punts del nord, del Pirineu, si neva ben poquet, cap als 1.400-1.500 metres, això doncs dissabte, però diumenge baixarà ràpidament la temperatura, de fet podria nevar qualsevol cota del Pirineu, a la resta cap al migdia uns 600-800 metres, bàsicament podria precipitar l'interior del país, la zona de Ponent, estem parlant de diumenge, però de cara a la tarda i al vespre podria nevar només cap als 400 metres i puntualment 200 a la zona de Ponent. Hi ha un avís de nevada a cota baixa a la zona de Lleida i l'interior de l'Ebre, des de la Noguera fins a la Terra Alta, passant pel Segrià i comarques del voltant, podria nevar una mica, ho indica amb un avís, al Meteocat.
3CAT Info.
Donald Trump assegura que s'aniran mate manifestants pacífics. Els Estats Units estan a punt per intervenir i ajudar els iranians. El president nord-americà no ha reiterat, ho ha reiterat en un missatge a la seva xarxa social i de seguida ha rebut la resposta del règim dels ayatolàs. Un conseller de líder suprem ha acusat Trump de voler desestabilitzar l'Orient Mitjà i promet una resposta adequada si Washington intervé el país, una ingerència que considera una línia vermella. Tot plegat hores després que es confirmessin les primeres morts en les protestes contra les autoritats per l'encariment de la vida a l'Iran. Hi ha almenys 7 víctimes mortals, la majoria civils, segons les agències oficials, però també més de 100 detinguts a Teheran i altres ciutats de l'Oest, això segons ONGs que operen des de fora de l'Iran. Són les protestes més importants dels últims 3 anys i arriben en un context d'inflació desbocada de més d'un 40% només en l'últim mes i amb la caiguda en picat del valor del rial, que és la moneda local. Malgrat la mesura aplicada als carrers, el president del país llança aquest missatge públic d'autocrítica en una intervenció davant altres membres del govern.
La gent està descontenta. Nosaltres en tenim la culpa, vosaltres en teniu la culpa. No aneu darrere d'Amèrica com si fos la culpable. Som nosaltres els qui hem de servir la gent i ells han d'estar satisfets amb nosaltres. Som nosaltres els qui hem de gestionar adequadament els nostres recursos.
De moment, el líder suprem Ali Khamenei no s'ha pronunciat sobre els fets. La realitat econòmica empitjorada per les sancions internacionals contra el règim i els efectes dels atacs d'Israel i dels Estats Units de l'estiu passat estan ofegant la societat civil. Mentrestant, Ucraïna i Rússia comencen l'any com el van acabar, amb atacs constants de drons d'una banda cap a l'altra i sense cap senyal d'alto el foc en l'horitzó immediat. Aquesta matinada els russos han llançat més de 100 aparells no tripulats contra el territori ucraïnès, la majoria interceptats segons Kiev. Ucraïna però està patint fortes afectacions, sobretot pels danys a la infraestructura elèctrica i per això avui aplica restriccions de llum programades per tot el país. Pel que fa a Rússia, doncs, informa del llançament de 70 drons cap al seu territori en les últimes hores i insisteix en acusar l'exèrcit de Kiev de matar 27 persones en un atac contra un hotel a prop del Mar Negre. Ucraïna no s'ha responsabilitzat de l'acció, però sí que ha reivindicat diversos atacs contra infraestructures energètiques en territori rus. A nivell diplomàtic, de cara a dimarts que ve, hi ha prevista una reunió a París dels líders de la coalició d'aliats d'Ucraïna. Serà una setmana després de la reunió a Florida entre Volodymyr Zelensky i Donald Trump, l'últim intent per arribar a alguna mena d'acord que convenci també a Vladimir Putin. I Nicolás Maduro diu que està disposat a tractar la situació del narcotràfic i les qüestions petrolieres i econòmiques amb els Estats Units. Això sí, el president veneçolà negue haver tingut una segona conversa telefònica amb Donald Trump, com va informar fa uns dies la Casa Blanca. En una entrevista amb l'intel·lectual hispano-francès Ignacio Ramonet, emesa per la televisió veneçolana, Maduro assegura que només van parlar un cop, el 21 de novembre. També destaca el to de respecte diplomàtic de la trucada.
Nosotros hemos tenido, Ramonet, una sola conversación. Lo primero que me dijo Mr. President Maduro, y yo le dije, Mr. President Donald Trump, creo que fue hasta agradable esa conversación.
En paral·lel, el govern de Venezuela ha anunciat l'excarceració de 88 presos detinguts després de les últimes eleccions presidencials, el 24. Una mesura que es pot llegir com una picada d'ull a la comunitat internacional mentre la pressió militar dels Estats Units al Carib continua augmentant. I hem de parlar d'una primera arribada d'un caiuc a les Canàries aquest any. Segons Salvament Marítim, l'embarcació portava 144 persones, entre elles 8 menors, que van desembarcar ahir a l'illa del Hierro. Van sortir de Gàmbia fa una setmana, però malgrat la durada del viatge, no tenen problemes greus de salut. Aquest país de l'Àfrica Occidental s'ha convertit en un dels punts principals de sortida de caiucos cap a les Illes Canàries en els últims mesos, malgrat el descens de les arribades d'un 60% en aquesta ruta migratòria cap a Europa. Justament encara es busquen desenes de desapareguts en el naufragi d'una embarcació procedent de Gàmbia i que va volcar la nit cap d'any. De moment s'han trobat 7 cossos i hi ha 96 supervivents.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
La commemoració dels 150 anys del naixement del pianista lleidatà Carvinyes arriba a l'Equador amb la satisfacció d'haver recuperat la memòria del músic, però amb un repte pendent, acabat d'ordenar i digitalitzar tot el llegat. Aquest any també s'espera la publicació d'un disc amb composicions fins ara desconegudes de Vinyes. Lleida, per Joan Álvarez.
La Universitat de Lleida custodia 8.000 documents vinculats a Ricard Vinyes i n'hi ha uns 1.600 més a l'Arxiu Municipal de la capital del Segrià, que són els que estan en més mal estat, segons el comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó. Estem parlant de diaris, cartes, partitures, cartells, fotografies i objectes personals. Bernadó insisteix que posar ordre a tot aquest material, restaurar-lo i estudiar-lo per generar coneixement és una oportunitat que no es pot deixar passar. L'UdL s'hi ha compromès i el comissari de la commemoració demana a l'Ajuntament de Lleida que també faci aquesta aposta amb la subvenció que ha rebut de la Generalitat.
Quedarà pendent veure com es pot també tractar i donar-li el mateix tractament també a tot el llegat que va ser depositat a Lleida, a la ciutat de Lleida, l'any 1950, i sobre el qual encara no s'ha intervingut mai de forma seriosa.
Bernadó està convençut que l'estudi de l'immens llegat de Ricard Vinyes farà aflorar més sorpreses, com per exemple la identificació d'una peça inèdita de Maurice Ravel gràcies als dietaris del pianista lleidatà.
El que volíem amb aquesta commemoració, amb el comissariat de l'any Vinyes, justament és recuperar la memòria de Ricard Vinyes, del que va fer, del seu paper.
Està previst que aquest mes de gener s'activi una plataforma web educativa amb material didàctic sobre el músic.
Esports. Francesc, en Ripoll, bon dia.
Bon dia. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament de cara al derbi de demà contra l'Espanyol al RC Stadium. Ha parlat Hansi Flick, també ho ha fet Manolo González, el tècnic dels blanquiblaus, que entrena a les 5 de la tarda. En la sessió d'avui del Barça, Dani Olmo ha entrenat amb el grup i podria entrar a la llista. També ho han fet amb normalitat Pedri Araujo. En el cas de l'uruguaià, la seva presència però està descartada perquè porta pocs entrenaments amb el grup, ha d'anar agafant ritme i necessita rodatge. Verdaggi, en canvi, fa treball al gimnàs i no està descartat pel derbi. A la roda de premsa de Flick, que ha acabat fa només uns instants, el tècnic del Barça ha lloat l'equip blanquiblau.
Yeah, it's really interesting game because
és un partit interessant.
They made a fantastic job.
Perquè han fet una feina fantàstica. L'Espanyol l'he era felicitar el Manolo, és increïble. El seu equip estan jugant molt bé.
L'àrbitre del partit serà Víctor García Verdura, té 31 anys i és nascut a Mataró. Serà la primera vegada que un àrbitre català xiuli un derbi entre Espanyol i Barça, i Manolo González, l'entrenador blanquiblau, ha dit que és un error.
Esperem que estigui con el pecho para fuera i prenda aquest tipus de decisions, després no tingui no torni en contra. Ja et dic, jo crec que és un error, crec que es podia evitar, i a partir d'aquí, pues bueno, esperem que la pressió que tindrà aquest nano demà per xiular el partit pues no li vingui en contra.
L'Espanyol, com dèiem, que entrenarà a les 5 de la tarda, el Barça ho ha fet aquest matí i també ho ha fet el Girona, en aquest cas, en un entrenament de portes obertes a Montilivi davant uns 2.000 aficionats. Eduard Solà, bon dia.
Hola, què tal, Francesc? Bon dia. Doncs efectivament, com cada any, també hi ha un entrenament a portes obertes a Montilivi, avui gratuït pels abonats. Havien de pagar els que no ho eren i, com deies, a Montilivi davant uns 2.000 aficionats. No hi era el davanter argentí Claudio Echeverri, que des de ja fa un dia és que és a Girona, però que avui no l'han ensenyat, pendents de fer oficial la seva cessió provinent del Manchester City. Veurem si pot arribar al partit de diumenge al camp del Mallorca, cosa que serà difícil. Hauria d'ocupar una de les places d'extracomunitaris que actualment tenen els colombians Solís i o Esprilla, a qui se'ls està buscant una sortida en aquest mercat d'hivern. Avui tant Solís com Esprilla, però s'han entrenat a les ordres de Mitchell. Livakovic ja fa dies que no s'entrena amb l'equip, s'està pendent de fer oficial que marxa, i pel que fa al tema esportiu, David López i Krapitsov s'han entrenat amb normalitat, estaran a punt per jugar diumenge al camp del Mallorca després d'algunes setmanes de baixa. En canvi, Abel i Stuani, que eren els altres jugadors que estaven lesionats, han sortit a entrenar-se, però han marxat abans d'acabar aquest entrenament. El Girona ja fa dies que treballa per preparar el retorn a l'activitat, que serà diumenge a la tarda al camp d'un dels rivals directes per la permanència. Diumenge a 6:45 al camp del Mallorca.
I encara en futbol, el Rayo Vallecano-Getafe és el primer partit del 2026 de la Lliga de la Primera Divisió Masculina de Futbol. Jugaran avui a la nit. I a segona, Les Palmes ha fet oficial la incorporació de l'extrem català Estanislau Pedrola, ex del Barça i de l'Espanyol, cedit per la Sampdoria. I en bàsquet, avui comença el 2026 amb 4 partits de la 13a jornada de la Lliga CB. Destaca el duel català entre Manresa i el Girona a les 9 del vespre. Sentim Diego Ocampo, el tècnic de l'equip del Bages.
Y tenemos muchas ganas de jugar en casa y de regalarles un buen partido, pero desde la entrega y el compromiso. Sin buscar ninguna excusa, tenemos mil, tenemos que centrarnos en historias de fiestas, ni final de año, ni nada de eso, sino en centrarnos en jugar un buen partido porque nuestra afición se lo merece.
El Barça, per la seva banda, rebrà a les 8 del vespre el Saragossa. Els blaugranes intentaran aconseguir una victòria que trenqui la petita ratxa de dues derrotes seguides. Darío Brizuela destaca la importància de guanyar.
Hay que ganar, sí o sí. No se puede permitir dos derrotas seguidas, menos en casa. Y bueno, en la CB aún estamos peleando por un puesto entre los cuatro primeros y ganar estos partidos en casa es importantísimo.
El d'avui és el tercer partit dels 7 que han de jugar els blaugranes en dues setmanes. Diumenge hi ha clàssic a Madrid. També avui el Lleida visita la pista del Morabanc Andorra a les 7. I demà la penya rebrà el Tenerife a l'Olímpic de Badalona.
3CAT Info.
Són 2:15 i aquests són els principals titulars que us estem destacant. Les autoritats suïsses confirmen que més d'un centenar de ferits en l'incendi en un bar de l'estació d'esquí de Crans-Montana es troben en una situació crítica. Això podria fer augmentar el nombre de víctimes mortals, que es manté en 40. Les carreteres catalanes tanquen el 2025 amb 144 morts, un 6% més que l'any passat. Entre les víctimes, gairebé 4 de cada 10 eren motoristes, vianants o ciclistes. I Barcelona continua sent la ciutat més cara de l'Estat per llogar un pis i on també hi ha més competència entre llogaters. El preu de lloguer ha pujat un 2% aquest 2025, segons el portal immobiliari Idealista. A partir d'aquesta hora també us explicarem que a partir d'avui la línia d'autobús interurbà L5 que connecta Girona amb Vilablareix duplicarà la freqüència de pas. La mesura impulsada pels ajuntaments implicats i la Generalitat de Catalunya era una demanda històrica dels veïns. I el retorn de la sèrie Euforia és un dels plats forts d'aquest començament d'any a les plataformes. La gran aposta d'HBO Max, a més, compta amb la participació de la cantant catalana Rosalía. I en esports que destaquem, Francesc.
Que el derbi entre el Barça i l'Espanyol de demà comença a viure ja amb intensitat. La mínima mal de Niol Moipedri s'exerciten amb els blaugrana i podrien entrar a la llista. L'Espanyol entrena a la tarda avui. Foto de germanor amb els tècnics Manolo González i Hansi Flick.
Temps variable i mitja nuvolat encara amb cel cobert o emboidat al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i en punts de la Catalunya central. Aquí, amb un ambient fred i humit, demà s'iniciarà alguna nevada al Pirineu i diumenge pot nevar cotes baixes al sector de Lleida. Dos quarts de dues i dos minuts.
3CAT Info.
Les autoritats suïsses confirmen que més d'un centenar de ferits a l'incendi en un bar de l'estació d'esquí de Crans-Montana es troben en una situació crítica. Això podria fer augmentar el nombre de víctimes mortals que, de moment, es manté en 40. Enviat especial a Sion, capital del cantó de Valais, Miquel Jarque.
És una xifra que s'espera que vagi en augment en les pròximes hores, donat l'estat d'aquestes persones que moltes estan traslladades a altres zones de la Confederació Helvètica. La majoria estan aquí, a l'Hospital de Sion, que està al límit de la seva capacitat. De fet, s'han fet crides a la població perquè no faci servir els serveis d'emergència aquests dies, sinó no és absolutament necessari perquè estan al màxim de la seva capacitat. S'han traslladat a Zúric, Lausana, Ginebra, però també a altres països com ara Itàlia, França i Alemanya. Stéphane Granzé és el cap de seguretat del cantó de Valais.
Una gran part d'ells, un centenar, entre 80 i 100, estan en urgència absoluta. El balanç pot evolucionar perquè una persona ferida, una persona adulta que té cremades de tercer grau en un 15% del cos, té molt risc de morir a les següents hores o dies.
Dans les heures et les jours qui suivent de mort.
Mentrestant, al lloc dels fets, a Crans Montana, succeeixen les mostres de dol i solidaritat amb el tas, amb espelmes, amb ofrenes florals i peluixos. També vehicles oficials veiem amb crespons negres al llarg de tot aquest cantó i també les banderes a mig pal.
Gràcies, Miquel. N'estarem pendents.
3CAT Info.
144 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes durant el 2025. Això suposa un augment del 6% de víctimes mortals respecte de l'any anterior. Tot i aquest increment, la xifra continua sent prop d'un 20% inferior a la del 2019, que és l'any de referència oficial en seguretat viària a Catalunya i Europa. D'aquestes 144 víctimes mortals, 114 són homes i 30 són dones, segons l'informe de sinistralitat del Servei Català de Trànsit. Gairebé 4 de cada 10 víctimes eren en col·lectius vulnerables, 45 motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. També preocupa l'augment de morts entre els joves. 51 víctimes tenien menys de 35 anys. Trànsit fa una crida a la prudència i al respecte a la carretera per reduir la sinistralitat. Pel que fa a les vies, la PSAT és la carretera més víctima, seguida de la N2 i la C58. Barcelona i Lleida són les demarcacions on la sinistralitat ha augmentat més, mentre que Tarragona registra un descens. I parlant de trànsit, els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per provocar un accident amb 4 ferits greus a la C53 al terme de Bellmunt d'Urgell a la Noguera. El detingut està acusat de conduir de forma temerària i de fer-ho begut. Lleida, per Joan Álvarez.
Els Mossos el van detenir dimarts a Lleida. L'home té 32 anys. Els fets es van produir el dia 20 de desembre al voltant de les 7 del vespre, quan un testimoni va alertar als Mossos que un conductor circulava temeràriament per la C53 que va de Balaguer a Tàrrega. El turisme circulava sense llums i de forma erràtica, envaint el carril contrari fent esses. Minuts més tard, una altra trucada va comunicar que s'havia produït un accident a la C53 a Bellmunt d'Urgell amb 3 vehicles implicats, amb 4 ferits greus i un de lleu que van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La investigació va determinar que l'accident el va provocar el vehicle del detingut, que va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. Dimarts, un cop va rebre l'alta hospitalària, se'l va detenir.
Barcelona continua sent la ciutat més cara de l'Estat per llogar un pis i també la més tensionada, amb moltíssima gent competint per llogar el mateix immoble. Les últimes dades del portal Idealista indiquen que el preu de lloguer a Barcelona ha pujat un 2% aquest 2025, malgrat el control de preus. El districte de Sarrià-Sant Gervasi, curiosament, és l'únic on ha baixat. A Sant Andreu, l'altre extrem, els preus s'han inflat gairebé un 6%. Aquesta tendència d'incrementar els preus s'estén, però, a tota la demarcació de Barcelona i especialment també a Lleida. Aquí, el 2025, els preus s'han encarit un 14%. Malgrat tot, el portaveu d'Idealista, Banyat del Cosó, ha explicat a 3CAT Info que en els seus anuncis ja està notant l'impacte del topall de preus.
Ja és palpable que s'estan suavitzant els preus de l'alquiler en les zones on s'han topat. Per exemple, en Barcelona solo han subido un 1,9%, mientras que en otras zonas en las que no se ha intervenido, los incrementos siguen siendo sensiblemente superiores.
La regulació de lloguer de temporada que va aprovar el Parlament ara fa 15 dies encara tardarà uns mesos a notar-se, ens diu aquest expert immobiliari. L'expectativa és que faci augmentar l'oferta de lloguer residencial. I els aparelladors, mentrestant, reclamen rehabilitacions massives. 6 de cada 10 edificis de Catalunya tenen més de 40 anys perquè es van construir entre el 1961 i el 1980. Per consciència sobre la importància i els beneficis de la rehabilitació, el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona impulsa en col·laboració amb les diferents administracions el projecte Rehabilita. Anna Escura.
Quin és l'objectiu del projecte Rehabilita? Ens ho explica Celestí Ventura, president del CATEP.
El Rehabilita el que pretén és conscienciar a la ciutadania, a la gent, de la importància de la rehabilitació. Anem molt endarrerits. En aquests moments tenim un 60% o un 70% del nostre parc d'habitatges té més de 50 anys. Tots ells, d'alguna manera, ja se'ls ha d'actuar. L'habitatge es pensem que dura per sempre. I en aquest sentit hi ha una feina encara a fer.
Per això és imprescindible que tots els edificis passin una inspecció tècnica d'edificis. El 2023, només 104.000 edificis tenien el certificat a Catalunya. El problema, segons Celestí Ventura, és que moltes comunitats de veïns no poden assumir els costos d'aquesta inspecció i encara menys les despeses de les intervencions que se'n puguin derivar.
Hauríem de fer que totes aquestes cases, totes les vulnerables, poguessin passar a l'EIT finançades, subvencionades per les administracions. El segon pas és evident que els hem d'ajudar perquè si s'han d'intervindre, sobretot en temes com són la part estructural. No ens pot tornar a passar el que ens ha passat a Badalona i no sabem si en aquests moments hi poden haver-hi altres cases que necessitin algun reforç estructural.
Coincidint amb el fet que Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura el 2026, el CATEP obrirà una casa rehabilitada al centre de Barcelona. S'hi podrà seguir un recorregut que ha de servir per entendre la importància d'una bona rehabilitació i un bon manteniment dels nostres edificis.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Des d'avui es doble la connexió en transport públic entre Girona i els municipis veïns de Vilablareix, Fornells de la Selva i Aiguaviva. Era una demanda històrica dels ciutadans. Girona, Clara Jordan.
Coincidint amb l'any nou, les freqüències de les línies d'autobús que passen es doblen en tots els casos. Per exemple, a la línia que va a Vilablareix i Aiguaviva, l'L5, des d'avui es passa cada quart d'hora i no cada mitja hora com fins ara. I la línia 10, la que va a Fornells, tindrà un autobús cada mitja hora. Un pas endavant important que, segons l'alcalde de Girona, Lluc Salillas, demostra la voluntat de treballar conjuntament amb tota l'àrea urbana.
Entendre que ara, més que mai, cal parlar, dialogar i cooperar amb els municipis veïns de la àrea urbana no és només una entelèquia, no és només una idea, sinó que és també una materialització en polítiques.
L'empresa que gestiona el transport públic calcula que amb aquest augment de freqüències es guanyaran entre les dues línies més de 130.000 passatgers anuals.
L'espera de nova temporada de la sèrie Eufòria torna a HBO Max en una tercera entrega que compta amb la participació de Rosalía. És una de les sèries destacades del 2026 al costat de la tercera temporada de La Casa del Dragón, la nova sèrie sobre Spider-Man. Ho repassem tot plegat amb la Montse Pujol. A few years after high school, I don't know if life was exactly what I wished. 4 anys després de l'estrena de la segona temporada, Euphoria torna a HBO Max amb una tercera entrega on veurem Rue, el personatge que interpreta Zendaya, a Mèxic, endeutada, intentar trobar maneres de resoldre la difícil situació. They chose me to be a good knight. I was squire to Sir Erlen of Pennytree. També HBO arriba al gener El Caballero de los Siete Reinos, una prequela de Joc de Trons que se situa un segle abans dels esdeveniments de la sèrie original, i la tercera temporada de La Casa del Dragón amb Matt Smith. I molt pendents de la nova sèrie sobre el gran clàssic de ciència-ficció Blade Runner, una sèrie de la qual pocs detalls se saben, només que es podrà veure a Prime Video, que està situada 50 anys després de Blade Runner 2049 i que tindrà la participació de Ridley Scott. I Netflix estrena la segona temporada de One Piece, que ens endinsarà a la nova etapa de l'aventura de Monkey D. Luffy i la seva tripulació en noves illes. And so it begins. Welcome back. Took some time. HBO Max trobem la segona temporada de The Pitt, premiada amb 5 premis Emmy i 2 nominacions als Globus d'Or, i l'espin-off de l'exitosa The Big Bang Theory. A Netflix també destaca aquest 2026 l'estrena de la quarta temporada dels Bridgerton i la cinquena de The Bear. ¿Y qué vamos a robar? La casa de subastas más importante de todo París. La segona temporada de Berlín, la prequela de l'exitosa La Casa de Papel, arriba a Netflix al maig amb noms com Tristan Ulloa i Michel Jané. Pel que fa a les sèries de producció catalana, destaquem In Vitro, el nou treball del dramaturg i director Marc Creuet, que s'endinsa en el món de la reproducció assistida amb noms com Bruna Cosí, David Verdaguer, Maria Pujalte i Diana Gómez. La sèrie és una coproducció entre 3CAT i HBO Max. I Matar a un oso és una producció espanyola amb els germans Jorge i Alberto Sánchez Cabezudo, que es podrà veure a Movistar Plus. Inspirada en fets reals, la sèrie arrenca amb la mort de l'os caixú a la Vall d'Aran durant la pandèmia del 2019. I aquí a casa acabem amb un potent títol de producció catalana creat i dirigit per Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, Rabalear. Rodada al Raval de Barcelona, la sèrie està protagonitzada per Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López i Francesc Orella. Un relat que tracta temes com l'especulació immobiliària, la immigració i els relleus generacionals. La sèrie es podrà veure a HBO Max. I per acabar les estrenes del nou any a Disney Plus podreu veure la nova sèrie sobre Spider-Man amb Nicolas Cage. També a la mateixa plataforma, a finals de gener podreu veure una altra de les produccions de Marvel, Wonder Man. I un retorn després de 19 anys, Malcolm, que torna amb 4 episodis a Disney. La nova temporada es centra en el 40è aniversari del casament dels pares de Malcolm. Trescat està líder la nit de Cap d'Any a Catalunya amb les campanades presentades per Miqui Núñez i Laura Escanes.
I ja! Bon any 2026 a tothom! Feliç any 2026!
Les campanades de Trescat arrasen al minut d'hora amb un 44,4% de quota de pantalla i una audiència d'1.168.000 espectadors. La segona opció, la de la U, es queda amb una quota del 33,3. Pel que fa a l'audiència acumulada, el programa especial Campanades 2026 arriba al 1.285.000 espectadors. A l'àmbit digital, el programa es converteix en el més vist en directe del dia a més de 51.200 dispositius únics connectats. Això suposa un nou rècord històric respecte fa un any i el videoclip de la versió de l'últim petó i el primer s'està viralitzant i porta ja més d'un miler de reproducció, d'un milió, volíem dir, de reproduccions.
Al Catalunya al dia parlem de tu.
I de tu,
i de tu.
Sí, sí,
i de tu també.
Ens interessa saber què passa al teu voltant.
I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
Tens i no quedarà pagesia i un dels...
La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
170.000 turistes.
El projecte ha reduït dimensions.
Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
Pràcticament 3:15 del migdia. Obrim àrea de servei, fem un cop d'ull al trànsit a carreteres i autopistes del país i també al transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara on hi ha més cua és a l'AP7 i la Nacional 2 a la zona fronterera, perquè hi ha retencions des de la Jonquera fins la frontera en sentit nord per anar cap a França. A l'N260 i N145 aturats entre Montferrer i les Valls de Valira a l'Alt Urgell per anar cap a Andorra. També hi ha cua a la frontera, sobretot d'entrada al Principat. L'N260 també amb aturades a Alp per anar cap a la Molina. I a l'àrea de Barcelona, la C58 i la C33 amb aturades entre Montcada i Torre Baró en direcció d'entrada a Barcelona i la Ronda Litoral amb cues puntuals a Montjuïc i a Sant Adrià en sentit Besòs. El transport públic es manté des de primera hora del matí una incidència a la infraestructura de DIF entre Rubí i Castellbisbal, que continua provocant afectacions a la línia R8 a Rodalies. Més informació al punt de les dues.
El temps.
Dani Ramírez.
De moment, temperatura d'hivern a l'interior, amb restes de boira o boira alta, potser no tan tancada com ahir, i per tant màximes que els hi costarà passar de 3, 4, 5 graus en aquest sector de Lleida, de la Ribera d'Ebre, potser a la Conca de Tremp, i també cap a la Ribera d'Ebre i Terra Alta. A la resta, sol i núvols, variable, que diem, aquest cel mig ennuvolat, i la temperatura sense canvis una mica més alta, 13, 14, 15 cap a la costa. Demà no baixarà tant la temperatura, no glaçarà tant de matinada. A muntanya comença a baixar la temperatura. Tindrem algun ruixat de neu al Pirineu, al nord de Lleida, cota de neu uns 1.500, 1.400 metres. Això, doncs, estem parlant de dissabte. I diumenge podria nevar cap als 1.000 metres o 800, matinada, matí al Pirineu, però ràpidament ja baixaria qualsevol cota, comença a caure la temperatura al Pirineu, i de fet, de cara a la tarda, final de tarda i vespre, diumenge podria nevar uns 400 metres a l'interior del país, a la zona de Lleida, uns 300 o 200 metres, fins i tot hi ha un avís de petita nevada, segurament anecdòtica, gairebé sense gruix, o un centímetre, a la zona de Ponent, des de la Noguera fins a la Terra Alta, passant per la Ribera d'Ebre i el Pla de Lleida. Per tant, estem parlant d'una nevada mínima, però que es podria presentar a cota baixa. I potser de cara a dilluns, vigília de Reis, podria nevar una mica més al centre, sud de Catalunya, a cotes de 300-400 metres, nevada de 1 a 5 centímetres, i al Camp de Tarragona o a la zona dels Ports fins a 10 centímetres.
Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
A+,
Aula Oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
Més coses. Comencen a aprovar al Solsonès l'ús de fusta catalana com a material de construcció. Exploren si el faig i el pi roig de boscos catalans poden substituir els arbres que venen de fora com els avets del nord d'Europa. Solsona, Joaquim Albalate.
La fusta és un dels materials de moda en la construcció perquè és aïllant i resistent i té menys impacte que el formigó, però la que s'utilitza a Catalunya, sobretot, és avet roig del centre i el nord d'Europa. Ara un projecte del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, a Solsona, vol veure si es pot apostar per espècies autòctones com el pi roig o el faig. Joan Gené és el responsable del projecte Prisma.
El faig actualment té una certa aplicació en torneria o llenya, i el pi roig també és o per trituració o per fusta d'embalatge. El que fem aquí és veure si podem incorporar-la al món de la construcció, aquestes dues espècies. Primer, és viable utilitzar aquestes espècies i què ens aporten respecte a les altres espècies que es fan servir habitualment.
L'objectiu és poder fabricar panells amb fusta de proximitat que tingui menys impacte de transport i pugui beneficiar el territori.
Si realment és viable en un context en què hi ha un increment de la demanda important, que és de productes de fusta per construcció, podem incorporar aquestes dues espècies, s'activarà la gestió forestal, s'aprofitarà més aquesta fusta i, per tant, les zones on hi hagi aquestes espècies, evidentment, amb més gestió, més dinamització econòmica, més prevenció d'incendis, totes les conseqüències positives que té la gestió forestal.
Aquest projecte encara està en una fase inicial i experimental, però la idea és que aquests productes puguin jugar un paper clau en el futur de la construcció.
La mida dels cercles que les garoines deixen a les roques quan s'alimenten d'algues pot ser un indicador per detectar ecosistemes vulnerables. El seguiment d'aquests elements pot ajudar a avançar-se en la detecció d'espais de risc. És una de les conclusions d'un estudi liderat pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Girona, Maria Rovira.
Els anells es formen perquè les garotes s'alimenten de les algues que cobreixen els fons rocosos. En funció dels centímetres de diàmetre es pot concloure el grau de vulnerabilitat d'aquests espais marins. Ens ho explicava Mario Minguito Frutos, responsable de l'estudi impulsat pel CEAP.
Lo que hacemos nosotros con estos círculos de roca desnuda, de ausencia de vegetación, es entender cualitativamente cómo los factores ambientales y cómo las condiciones ecológicas que hay en cada sistema afectan a esa relación entre la producción del sistema y la capacidad de control de los herbívoros sobre el ecosistema.
Els primers resultats de l'estudi detecten que en les zones protegides els anells són més petits i evidencien que la regulació de la pesca i les accions de preservació han incidit en la recuperació de la vegetació. En canvi, si l'eriçó marí deixa un anell molt gran, vol dir que hi ha poca capacitat de regeneració vegetal.
En general, lo que encontramos es que en zonas donde, por ejemplo, haya una menor cantidad de depredadores, los erizos se sienten más libres para pastorear en la comunidad de algas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que en zonas que actualmente no están protegidas, que no son reservas marinas, tienen más probabilidades y son más vulnerables al colapso por sobrepastoreo debido a que no hay predadores que controlen a los herbívoros.
En l'estudi s'han analitzat més d'un miler d'aquests cercles erms que deixen al voltant els eriçons de mar quan s'alimenten en fons rocosos, repartits en 31 punts diferents de la Mediterrània.
Els Reis d'Orient arribaran a Barcelona el 5 de gener a 4:45 de la tarda per mar. Dilluns, però, no arribaran amb el Pailebot Santa Eulàlia, com havien fet els últims anys, sinó que arribaran amb golondrines. La cavalcada començarà a les 6 de la tarda al Parc de la Ciutadella i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc. La principal novetat serà un seguici dedicat al Tour per celebrar que Barcelona serà l'Esticove, el punt d'arrencada de la Ronda Francesa. Xavier Marcés, el regidor de Cultura de l'Ajuntament.
Hem volgut fer aquest any una especial dedicació al Tour de França, i per tant hi haurà una cavalcada amb molta bicicleta, de fet hi ha BMX i tota una part molt important, a partir d'un client que s'ha semblat maco de posar, que és que Barcelona i el Tour fan un bon tàndem.
El Rei Baltasar estrenarà una gran carrossa de doble plataforma inspirada en la música africana i també serà la nova carrossa de les joguines amb un trenet inspirat en les joguines clàssiques. La cavalcada de Barcelona repartirà 7 tones de caramels sense gluten. I a mig camí entre els esmorzars de Forquilla i els menús de gustació dels restaurants gastronòmics, l'hotel El Ciervo de Viella a la Vall d'Aran ofereix a hostes i clients de fora de l'hotel un peculiar esmorzar amb una desena de platets salats i dolços. Una proposta creativa i juganera presentada amb una imaginativa decoració hivernal. Viella, Òscar Callao.
El Ciervo és un petit establiment d'estil alpí on l'esmorzar arrenca amb una safata de pa amb tomàquet, embotits i formatges de la terra, cafè amb llet, sucs, un ou ferrat o una truita. La seva proposta insòlita Carmelita és la degustació que ve després, amb una desena de platets casolans. La meitat són salats, des d'una brandada de bacallà amb pebrot del piquillo caramelitzat fins a una parmentier de patata amb xampinyons i tòfona, i l'altra meitat, dolços. Tots els plats es presenten amb un atrezzo entre nadalenc i hivernal, ja que els ingredients de qualitat s'acompanyen de trineus, ninots de neu, arbres de Nadal o una paleta de colors on les melmelades fan de pintura. La Sofia Salillas i la seva mare, Maria Jesús Onco, ens en descriuen alguns.
És una cistelleta amb poma caramelitzada i foie amb cotó de sucre. Una sorpresa. Heu de treure el barret.
Un barret de llana de debò.
Sí, sí, i fet a mà. Crema de mascarpone amb galeta que simula la façana de l'hotel. És un fuet amb el seu pa. L'únic que és un fuet de xocolata amb un bizcocho d'aire.
És un hotel molt familiar. Fiquem un pincel i una mermelada per als nens. Clar, ells venen i jugar una mica i això. Com un menjar més divertit.
Els 10 platets no repeteixen mai ni setmanalment. Aquesta gran diversitat fa que l'hotel dediqui tot un magatzem a classificar el material de presentació dels plats, des de barretets de llana fins a tronquets de fusta o lleteres de fireta.
Emmagatzema tot i té que estar sempre al lloc, perquè si no hi ha tanta cosa que tenir tot organitzat i que tot sigui al lloc, i si això és el que més ens complica d'aquest esmorzar.
Una particularitat d'aquest esmorzar és que és prioritàriament per als hostes de l'hotel, però no exclusivament.
Pot venir gent de fora. L'únic que això sí que va amb reserva. Per logística de l'hotel, al ser un hotel tan petit,
clar, la prioritat la té la gent que ve a l'hotel i que igual tenen pressa o que pugen a esquiar o a l'estiu a fer muntanya, o... però si amb reserves pot venir sense cap problema.
L'esmorzar per clients de fora té un preu de 18 euros.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Esport.
Francesc Ripoll, bon dia.
Bon dia. Compte enrere pel derbi entre l'Espanyol i el Barça de demà a l'RCD Stadium. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper, i fa uns minuts ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick. L'ha seguit el Roger Bosà. Hola, Roger, bon dia.
Hola, bon dia. Flick envia un missatge de calma de cara a l'ambient hostil que el Barça es pot trobar demà a Cornellà. Demana que tothom tingui respecte. Veu a Joan Garcia molt concentrat i no el preocupa que l'escenari de demà el pugui descentrar.
I see no different with him in the last week, so it's...
No veig diferència respecte a les últimes setmanes. És un partit especial i ell té confiança. Creu en els seus punts forts i en les seves qualitats, i això és el que vol demostrar aquest dissabte. El veig molt concentrat i concentrat amb la situació. Ell ha jugat mig any fantàstic i ens ha demostrat per què es va prendre la decisió correcta. Ell està molt enfocat, té un nivell altíssim i és el nostre número 1. No em preocupa.
I have no worries about that.
Demà en aquest derbi serà Lamine Yamal, que ahir no es va entrenar perquè tenia malestar, però avui ho ha fet amb normalitat. També hi serà Dani Olmo, que començarà a la banqueta, encara no Araujo, que necessita agafar ritme. I veurem si Roni Bardaggi, que avui ha fet treball al gimnàs, però no està descartat per demà.
Gràcies, Arbu. Per cert, que Flick ha reconegut que el club busca un central en aquest mercat d'hivern, tot i que encara ho han de parlar. Diu que ho intentaran, però que no serà fàcil i que ha de ser un fitxatge que tingui sentit. El Barça, que ja ha entrenat, mentrestant l'Espanyol entrenarà a les 5 de la tarda, i avui ha parlat Manolo González. Ho ha fet a la 1 i també ha acabat fa uns minuts aquesta roda de premsa que ha seguit el Sergi Andreu. Hola, Sergi, bon dia.
Bon dia, Francesc. Una roda de premsa que ha començat amb l'àrbitre com a protagonista. García Verdura, àrbitre mataroní, xiularà per primer cop un català, un derbi a primera divisió. Per Manolo González és un error la tria de l'àrbitre. Diu que la pressió que pot sentir demà li pot jugar en contra i que són ganes, per part del comitè i de la Lliga, de generar polèmica. Sobre la rebuda de Joan García i tota la qüestió extraesportiva que envolta el derbi, diu Manolo que està convençut que no hi haurà res d'extraordinari, que l'afició es comportarà, però tot i això ha recordat que tothom ha de ser conscient que el primer perjudicat en cas d'incidents són els mateixos aficionats.
Però que ja està bé. I després, lecciones, no. Lecciones de comportamiento, no.
por favor. Lo digo porque yo tengo muchos amigos del Barça, ya os he dicho alguno, cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie. Entonces, por favor, lecciones no. El club, yo estoy convencido que el aficionado mañana se va a comportar, que la gente tiene que ser muy consciente del partido que es y que nos hacen falta, no en este partido, sino en todos, y a partir d'ahí seguro que el partido va a ser un partido de fútbol sin más.
Per cert, un parell de novetats importants pel que fa a la convocatòria, que la coneixerem demà. Tornaran Ramon Terrats i Javi Puado, que fa més de 3 mesos que no juga, i demà seran tots dos, en principi, si no hi ha res extraordinari, a l'entrenament d'avui, a la convocatòria per possiblement tenir alguns minuts al derbi.
Gràcies, Sergi. Aquest derbi que és demà, i el diumenge jugarà el Girona, ho farà al camp del Mallorca. Aquest matí hi ha hagut un entrenament de portes obertes a Montilivi davant uns 2.000 aficionats. No hi era Echeverri, el davanter argentí, que des de fa dies que és a Girona. El club està pendent de fer oficial la seva cessió provinent de la City i ocuparà una de les places d'extracomunitaris dels colombians Solís o Asprilla, qui se'ls està buscant una sortida en aquest mercat d'hivern. Livakovic ja fa dies que no s'entrena amb l'equip i s'està pendent de fer-se oficial que marxa. David López i Krapitsov s'han entrenat amb normalitat i estaran a punt per diumenge al camp del Mallorca. Bel i Estuani han sortit, però han marxat abans d'acabar. Avui, primer partit de Lliga del 2026, és a les 9 del vespre, un Rayo Vallecano-Getafe. En bàsquet, avui també comença el 2026 amb 4 partits de la 13a jornada de la Lliga CB. Destaca el duel català entre el Manresa i el Girona a les 9 del vespre. El Barça, per la seva banda, rebrà a les 8 el Saragossa. Els blaugranes intentaran aconseguir una victòria que trenqui la petita ratxa de 2 derrotes seguides. El d'avui és el tercer partit dels 7 que han de jugar els blaugranes en només 2 setmanes, i diumenge hi ha clàssic a Madrid. També avui el Lleida visita la pista del Morabanc a Andorra a les 7. Demà serà el torn de la penya, que rebrà el Tenerife a Badalona.